Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 353 incidències a Catalunya el 2025 i es converteix en l'any amb la xifra més alta des que l'entitat recull aquestes dades. De fet, l'augment ha estat continuat des de 2021, han pujat un 25% i per primera vegada les mostres d'odi i exaltació ocupen el primer lloc per davant d'agressions físiques i l'assetjament. És el balanç que han fet aquest divendres. Cristian Carrer és membre de l'Observatori.
Que s'han de fer polítiques transformatives i de pedagogia en els diferents àmbits de la vida social per intentar moltes vegades trencar aquests estereotips, aquests prejudicis, aquests estigmes, moltes vegades la desinformació i la ignorància, i que aquestes forces polítiques d'extrema i extrema dreta moltes vegades agafen discursos populistes que llancen molt bé a través bàsicament de plataformes digitals o mitjans de comunicació digitals on les persones més joves poden comprar aquests discursos.
I l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha acusat de deslleialtat institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa, després de portar, diu, 7 mesos, segons afirma, esperant una resposta sobre els projectes que Vallès li hauria presentat a Illa. L'alcalde de Sant Cugatenc ha recordat que es va reunir amb Illa i Xavier Amor, secretari de Governs Locals, per presentar-los els projectes d'habitatge del Turó de Can Camps i el de Calamaller. I el tema de mobilitat dels ferrocarrils Vallès s'ha mostrat sorprès, tot i l'interès que, diu, va percebre per Illa, no ha rebut cap resposta. I la Generalitat destina 1 milió d'euros a retirar l'amiant de cobertes malmeses per les pedregades a la Garrotxa. La línia d'ajuts, impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya, vol finançar la neteja, retirada, transport i també el tractament del fibrociment afectat per les pedregades registrades el mes de juny a municipis, com Santa Pau, Sant Joan de les Fonts, la Vall d'en Bas i Mieres. El Ripollès i l'Urgell també són dues de les comarques que s'hi podran adherir. I la pluja de les darreres setmanes ha recarregat de manera notable el sòl dels boscos de tota Espanya, segons ha observat amb eines de visualització al laboratori forestal del CREAF. Les precipitacions han fet que hi hagi resultats màxims d'humitat del sòl, cosa que vol dir que l'aigua s'ha filtrat fins a emplenar-lo. Els investigadors remarquen que aquesta recàrrega és clau per la resiliència dels boscos perquè permet esmorteir l'impacte de futures sequeres. Per cert, que Protecció Civil ha activat el pla Vencat per vent que pot fregar els 5 km per hora a partir d'aquesta mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, i que demà anirà a més i afectarà també l'Ebre i l'Empordà. Per tant, demanen moltíssima precaució les properes hores.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 30 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar amb en Boris Weisman. Cuinarem amb l'Adrià Seritjol, que avui ens portarà una nova recepta. Viatjarem creuant l'Atlàntic per conèixer un nou projecte. Coneixerem un dels vaixells més antics de vela llatina que hi ha a Catalunya. Passejarem per un parc agroecològic i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. Esperant que arribi ja dissabte i diumenge.
Ja, això ja és aquí i sí. Hem de dir que demà tindrem ventades, però déu-n'hi-do quina vent ha fet aquesta nit.
Què dius?
Tu no t'has enterat?
No.
Jo a les 3 de la matinada m'he despertat perquè feia una ventada que dic que en caurà l'edifici a sobre.
Doncs a la zona nostra estava tranquil·la i quan vaig venir, que ja saps que aquesta matinada he estat viatjant mantenint per aquí, per Tarragona, no, bé, tranquil·litat, eh?
Doncs no.
Arriba a partir de les 4... Sí, quarts de 5?
No, a les 3 jo m'he despertat.
A les 3?
Sí,
ostres.
Sí. Una ventada increïble, o sigui, ha sigut increïble.
Doncs la teníeu tot a la teva zona. La teníeu allà guardada.
Anem, de fet, a Valls crec que han tingut algun problemeta. Aquest, a Valls és la capital de l'Alt Camp, aquí a Tarragona, crec que han tingut...
I terra de vents.
Sí, algun problemeta amb el vent. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, és divendres. Això només és signe de felicitat, alegria, festa major, no ho sé. Vosaltres no esteu contentes?
Sí.
Bueno, Marina, te noto una felicitat extrema en la teva veu.
Sí, extrema. Sí, és divendres, és divendres.
Està dissimulat.
Anem a saludar-se. Sí, la Sílvia sempre ho desborda tot més.
Clar, per això se li nota més. A tu ho amagues més.
Exacte. Anem a saludar el Sergi Corraldes de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, prop de bé, de divendres també, com diem per aquí. Bé, sempre s'encara millor els divendres i por ahí. Què us anava a dir? Heu de... Mira, us proposo un tema a les que sou de per allà al sud, Marina, Cel o por ahí. Un dia fer una entrevista, fer un d'allò, algú de l'Hospitalet de l'Infant i d'aquella zona, Hospitalet de l'Infant, Miami, Platja, etc., com viuen allà les mestralades, perquè allà és la zona que bufa més bèstia de tot el, de tot el sud. Estaria guais.
Sí. I quan passes, jo no sóc d'allà, però quan passes per l'autopista...
Sí.
És una bogeria.
I l'autovia, es mou el cotxe.
Sí, jo anava
en
bus a Barcelona sempre i el bus, jo tenia por,
Doncs va,
ja t'imagino, i agafada el bus com una padrina.
Mai m'he ficat el cinturó, però quan passàvem per allà i feia molt vent, m'he ficat el cinturó, t'ho dic de veritat.
Ho intentarem. Anem a saludar a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs molt bé, hi ha moltes ganes ja, com tots vosaltres també, d'aquest cap de setmana, que ara ve. Jo estava mirant una miqueta aquest mapa d'avisos que han tret pel vent per aquest cap de setmana i m'he donat compte que està passant una d'aquestes coses que sempre ens passa aquí al Garraf, que amb tota la història que tenim d'aquí del massís, que tot el nostre voltant està en alerta taronja per vents per demà, excepte nosaltres, que només tenim una alerta de 1 sobre 6. I això sempre...
Doncs ja està bé, ja. Podeu estar tranquils, això és el resum. Imagina't que bé.
Correcte.
Anem a saludar l'Oriol Leudes de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Doncs avui aquí al matí sí que em feia una mica de vent, no cap temporal ni molt menys, però sí que feia vent. Bé, a veure què ens espera aquest cap de setmana aquí a la zona del Maresme amb el vent, no sé. No, normalment no és que siguem una terra gaire de vents, però a vegades quan toca també ho notem.
Doncs ja ens ho explicaràs. Vinga, va, anem a començar el programa avui, deixem el vent, ja ho explicarem dilluns tot això, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el patró major de l'Escala denuncia dificultats per accedir als títols nauticopesquers i l'autorregulació dels pescadors. Sergi.
Doncs sí, Marina, un total de 5 localitats van oferir l'any passat aquí a Catalunya titulacions nauticopesqueres referents als cursos de patró d'embarcació. Una formació que combina classes teòriques i pràctiques amb la voluntat de dotar de coneixements els futurs professionals. Fa temps, però, que des de les cofradies alerten de la manca del relleu generacional. I en concret, el patró major de l'Escala, Josep Lluís Sureda, ha verbalitzat les dificultats d'alguns mariners per accedir a aquests títols. doncs, en comparació amb els d'Esbarjo. Ha posat com a exemple un jove de la localitat d'aquí l'Escala, que fa més de 2 anys, que vol formar-se com a patró. Escoltem en declaracions Josep Lluís Sureda.
Per portar el mateix cotxe amb un professional se li exigeix, bueno, fer el curs, 2 anys, pràctiques, no sé què, bueno, un procés molt i molt llarg. Amb un recreatiu, amb un mes i mig, el té. Dius, hòstia, això com pot ser? Com pot ser? Això és maneres de fomentar el relleu generacional, que s'emplenen la boca a vegades. Cony, jo no dic pas que li regalin el títol, però que li posin una mica més fàcil. Si tenim una sèrie de joves que es volen treure el títol de patró, cony, no els hi compliquis tant la vida, no el facis tan complicat.
Referent a les noves normatives europees que van propiciar dilluns passat l'aturada del sector, el patró major ha descrit que hi ha un desànim entre els professionals. Considera que la comissió regula l'activitat des d'una posició allunyada de la realitat de la Mediterrània i afegeix que sovint són els mateixos pescadors qui opten per autorregular-se. Ho fan, diu, per mantenir preus i evitar matar el peix de manera inútil.
Tal com vèiem, doncs, com anàvem evolucionant les captures de la setmana i com anaven, pues, els preus del peix, que el dilluns va anar bé i el dimarts, pues, no va anar tan bé, doncs el mateix sector de la pesca de l'Escala, la mateixa cofradia, els barcos que som i els armadors, doncs vam decidir d'acordar entre tots, doncs, posar un tope de captures, 2.000 quilos diaris d'anxovera i 2.000 quilos diaris de la xeta. Això també ho vam fer perquè també vèiem que venia molta flota de barques, doncs, de Palamós, Sant Feliu i de Blanes. Anem a limitar les captures per aguantar els preus i demà, quan tornem a anar a pescar, doncs, trobarem.
L'Escala compta actualment amb l'activitat de 3 trenyines i els professionals consideren que la pesca és viva però complicada. Neguen que hi hagi sobrepesca al litoral català i ho exemplifiquen amb la flota gironina, que cada vegada és més reduïda. Els pescadors no només apunten a la manca de treballadors com a problema a resoldre, sinó també als efectes del canvi climàtic. Conseqüències com la pujada del nivell del mar o l'increment de la temperatura incideixen directament en l'hàbitat de les espècies, que juntament amb regulacions com la protecció de la tonyina fan minvar, diuen, les captures de peix blau a la Costa Brava.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre premia 2 pescadors per localitzar esturions a l'Ampolla i Peñíscola. Cel.
Sí, Marina, l'IDC ha obsequiat 2 pescadors per localitzar i informar de la pesca de 2 esturions a l'Ampolla i a Peñíscola, tot i que es van trobar sense vida. Són exemplars que pertanyen al projecte Life Migrato Ebre, que té l'objectiu de reintroduir l'espècie al riu Ebre, extingida per l'acció humana. Un dels peixos el va localitzar el pescador Javi Cabrera a la badia del Fangà, el mateix lloc on es va pescar l'última femella d'esturió als anys 60.
Lo vaig trobar dins la bahia del Fangà, vale? I curiosament va ser que un gavilà, vaig veure que va aixecar un peix i va caure i vaig veure, uah, aquest és el que jo he vist, el que estava acostumbrat a veure habitualment, i em vaig arramblar allí i vaig veure que era un esturió. Llavors el vaig arroplegar i automàticament vaig veure que portava un microxip, un número de telèfon, però abans de trucar a ell vaig trucar als agents rurals, que sempre estan per allà a la zona vigilant. Llavors ells van vindre ràpid i, bueno, van fer tot el procés que s'ha de fer.
El projecte impulsat per l'IDC i el CERM allibera esturions des de fa 3 anys per poder estudiar-ne els moviments a través d'un dispositiu de localització. Tot i la malaurada mort dels animals d'enguany, el coordinador científic del projecte, Marc Ordeig, afirma que és una cosa molt normal.
És normal que hi ha al voltant de l'Ebre, a dins del delta, als estanys, a la mar, hi ha pesca. I és normal que hi hagin peixos que es pesquen. Aquest any hem tingut la mala sort, perquè és una cosa molt normal, que quedés emmallat amb un tresmall, tots dos, sembla que és això, ho hem d'analitzar amb més detall, i no van arribar a sobreviure. Bueno, això és, nosaltres hem de saber, és molt important per aquest projecte, saber quines són les causes de mortandat que hi ha en aquest entorn.
La directora de l'IDC, Viviana Porres, ha agraït la tasca als pescadors i ha destacat que per primer cop s'ha trobat un esturió fora de les Terres de l'Ebre.
ens desplaçarem fins a Peníscola, perquè per primera vegada s'ha trobat un esturió fora de les aigües de les Terres de l'Ebre, no? Agraïm que ens passi aquesta informació, perquè tota la informació que ens faciliten els pescadors que troben aquests exemplars d'esturió ens serveixen per analitzar el comportament i també per a comprovar que aquest programa està funcionant i també per a poder posar, passar aquestes dades a... al govern francès, que és qui ens està proporcionant estos esturions.
Els esturions es van soltar el passat 17 de desembre al riu Ebre, a l'alçada entre Xerta i Tivenys. Els exemplars porten un dispositiu amb un número de telèfon del Parc Natural del Delta de l'Ebre. En cas de localitzar un exemplar, s'ha d'informar de la troballa.
La Sala Gran de Deltard, de Deltebre, acollirà avui divendres a les 7 de la tarda la presentació del llibre 100 paraules per l'aigua, un vocabulari, una obra que explora la relació profunda entre els sistemes hídrics i la vida humana en el marc de la crisi climàtica actual.
L'acte anirà a càrrec de l'arquitecta Eva Frank i Gilabert, reconeguda per la seva trajectòria internacional en el camp del pensament i la pràctica arquitectònica contemporània. L'escoltem.
Avui faré una xerrada que explica la meva trajectòria dels últims 15 anys dirigint institucions culturals i educatives al voltant del món amb projectes, exposicions, llibres que ens ajuden o que ens han ajudat a repensar la nostra relació amb el món i entre nosaltres i a oferir futurs millors. L'últim d'aquests projectes és Parlaments d'aigua, desenvolupat juntament amb TAC i que va representar Catalunya a la Bienal de Venècia i que ha estat desenvolupat amb moltes persones del territori i també d'arreu del món i que parla de l'aigua i de la manera en què l'arquitectura i el territori es construeix. I amb el llibre que presentarem avui és un projecte que ens intenta inspirar a nosaltres i a persones al voltant del món a actuar de forma més conscient i arrelada i intentar entendre com un dels grans actius del planeta l'aigua és un recurs molt important i com bé sabem a les nostres terres i he estat dient durant aquest any per tot el món que l'aigua és vida.
El llibre parteix d'una premissa clara. La crisi climàtica és, sobretot, una crisi de l'aigua. A partir d'aquesta idea, l'obra recull més de 100 conceptes claus sobre l'aigua portats per figures destacades de la ciència, la filosofia, la política, l'activisme i l'arquitectura. El resultat és un vocabulari plural i obert que convida a repensar el paper de l'aigua com a eix vital i com a recurs cada vegada més limitat. La presentació serà una oportunitat per debatre sobre com el pensament contemporani pot oferir noves eines per afrontar els reptes ambientals i socials derivats del canvi climàtic, especialment en territoris com el Delta de l'Ebre, on la relació amb l'aigua és essencial i vulnerable alhora.
Aturada a les costes del Garraf. La xarxa ferroviària de la comarca del Garraf segueix en el punt de mira informatiu. Per un costat, l'atenció s'ha fixat en l'estat de la infraestructura que transcorre pel massís del Garraf i, per l'altra, en el port sobre el riu Foix a Cubelles. Carla.
Doncs sí, aquesta setmana l'Ajuntament de Sitges ha posat en el punt de mira en un dels viaductes de la línia de Rodalies entre Sant Vicenç i Barcelona. En aquest tram, la via en direcció a Barcelona circula per damunt d'una estructura amb uns pilars que estan recolzats en uns fonaments que estan en contacte amb les onades del mar. Aquesta és una de les actuacions urgents que ha reclamat l'Ajuntament de Sitges per millorar la seguretat d'aquest tram. El 9 de març, Adif començarà unes obres per un valor de més de 3 milions d'euros que han de servir per millorar la infraestructura dels túnels. Adif no ha donat detalls dels punts on s'hi actuarà, però se sap que les obres duraran 3 mesos, de març a juny, i que el servei es veurà afectat perquè en molts moments només es podrà circular per una sola via. Aquesta setmana, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, reclamava per sobre de tot, garantir la seguretat dels usuaris i més informació.
Adif diu que hi ha diversos punts. A nosaltres no ens els han traslladat, ni nosaltres no sabem quins punts es refereixen ells, però nosaltres sí que sempre en tenim detectats més d'un, com hem dit, tant que la Morisca, la zona de Garraf, per exemple, a la zona de les botigues, els veïns de botigues ens han dit més d'una vegada que han vist com cauen pedres. El que no ens han dit ells és que quins punts són. Aquí també, doncs, potser estaria bé millor coordinació, no? Potser el millor que podríem fer també és preguntar-los, escolta'm, a vosaltres què us ha arribat, què us està dient la ciutadania? i així posar, entrecreuar, no?, les informacions.
Però aquesta no és la gran obra que Adif ha de fer els túnels del Garraf. L'any 2021 es va aprovar un projecte que contemplava ampliar tots els túnels del cantó muntanya i deshabilitar els del cantó mar per donar-li ús de galeries d'evacuació. El projecte preveu que els trens en els dos sentits circulin per un sol túnel, adequant aquesta infraestructura a l'estàndard de seguretat europeu actual. L'obra es va pressupostar per sobre dels 115 milions d'euros i ara com ara no està adjudicada. Al juny de 2023, el BOE va publicar l'aprovació d'impacte ambiental. Cal recordar que aquest tram de la línia va ser inaugurat l'any 1881 gràcies a l'impuls que li va donar Francesc Gomà i Ferran i es va desdoblar a principis del segle XX. L'electrificació es va realitzar el 1950 i des d'aleshores només s'hi han efectuat manteniments puntuals. L'altre focus sobre les vies s'ha fixat aquests dies a Cubelles, ja que alguns veïns havien publicat fotografies de l'estat d'alguns punts d'aquest pont que travessa el riu Foix. L'Ajuntament ha recollit aquestes fotografies i ho ha posat en coneixement d'Adif. Escoltem a Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
No sé si han vingut o no han vingut, però jo crec, vull tenir la tranquil·litat de que no és aquesta gravetat. Vull tenir la tranquil·litat de que no és aquesta gravetat i, bueno, que potser, bueno, ells estic segura que han vingut a mirar-s'ho i, bueno, doncs estem, jo penso que estem en bones mans. A més, tenim molt bona relació amb Adif.
Al mes d'octubre, la mateixa Adif va contestar per escrit sobre aquesta qüestió. Aleshores, l'entitat Veïns per Cubelles va alertar sobre l'estat d'aquest pont i Adif els va contestar que l'havien inspeccionat i que no havien detectat danys significatius.
El ple de gener a Sitges ha aprovat la suspensió temporal de les llicències de construcció i d'activitats d'usos hotelers. Es tracta d'una mesura que afectaria únicament a l'àmbit hoteler i turístic, concretament a nous hotels i nous apartaments turístics, així com a canvis d'habitatge que vulguin passar a ser d'ús turístic.
La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups del govern de Sitges. Juntament amb el suport de PSC, Guanyem, Fets per Sitges i la regidora no adscrita, Elena Alonso. Junts per Sitges i PP s'han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. La proposta arriba després de que l'Ajuntament de Sitges hagi detectat comportaments del mercat esbiaixats, en el que s'utilitzen fórmules determinades per aconseguir productes immobiliaris en zones o àmbits del municipi destinats pel planejament municipal a altres usos. Amb aquesta mesura asseguren que s'aconseguirà pal·liar la gentrificació del municipi. En un moment afirmen que no hi ha habitatge suficient a Sitges. El consistori iniciarà ara els estudis per a la reducció i l'impuls del planejament urbanístic que reguli tots els usos reflectits al POM, així com el règim de tinença i classificació dels establiments d'ús turístic. Tot i que no era l'objectiu d'aquest dictamen, també s'ha debatut sobre el nombre d'habitatges d'ús turístic al municipi, que actualment s'enfila fins al 1.750, suposant un 10% dels habitatges de Sitges.
Fem aturada a les costes del Maresme. Comença el micromecenatge per reconstruir el vaixell Udina d'Arenys, un projecte que vol captar fons individuals per poder fer front a la despesa econòmica que suposa la reconstrucció de la barca. En total aspiren a assolir de 20.000 euros, tot i que el mínim se situa en 12.500, Oriol.
Doncs sí, Marina, el vaixell Udina obre una nova etapa en el seu procés de reconstrucció. Després del greu accident que va patir el 22 de juliol, la barca del moll ha estat al port d'Arenys, on durant la tardor i fins al desembre va rebre la mà d'obra del mestre d'aixa canari Agustín Jordán i d'altres col·laboradors. Aquesta feina no ha estat suficient encara per acabar la seva reparació i des del moll els agradaria que tornés al mes de febrer, però abans necessiten suport econòmic per fer front a l'elevada despesa de reparació. Per això han engegat un micromecenatge a través de la plataforma Goteo. El seu propietari, Oriol Ferran, fa una crida a participar-hi en un vídeo publicat a la pàgina web del projecte.
I vam treballar intensament abans de Nadal amb l'Agustín Jordán i tot un equip de col·laboradors que l'han gaudit. Han gaudit el treball, han gaudit el saber de l'Agustín i volem que l'Agustín torni aquest mes de febrer. Per tant, segueix el treball amb l'Udina i ara tenim l'opció de com col·laborar econòmicament. Alguns ens ho havíeu preguntat de quina manera podíeu fer la vostra aportació. Tenim la plataforma Goteo, que permet el micromecenatge d'una manera clara, fàcil, transparent.
En aquest sentit, Ferran s'ha fixat l'objectiu d'aconseguir com a mínim 12.500 euros. Tot i això, assegura que més enllà del suport monetari, també necessiten difusió del projecte i apunta que la voluntat final és clara, que l'Udina torni a navegar.
O sigui, que si feu difusió del projecte, de que s'està fent la reconstrucció, i per tant ho feu córrer, ho feu saber a més gent, també serà més fàcil aconseguir el repte del finançament, però també el repte final, que és que l'Udina torni a navegar. L'Udina, sempre avant, volem que sigui, intentarem fer possible que pugui tornar a ser, com molts anys ha estat així, el desembarcament dels Miquelets amb l'Udina.
Recordem que aquest vaixell Udina, ho deia, va patir un accident el 22 de juliol passat per un cop de mar, estava en una sortida, estava llogada, quan es va aixecar vent de garbí i el motor es va embolicar amb l'hèlice. Sense motor, va embarrancar sota la penya del Capaspre als peus del far de Calella i l'onatge que va malmetre. La setmana que ve mirarem de parlar una estona amb Oriol Ferran per saber com està anant aquesta campanya.
Avui, dia 30 de gener, està estipulat com a Dia Internacional del Croissant. La celebració ha arrelat amb força els darrers anys a Mataró, on la pastisseria Sacher es transforma per un dia i celebra tot un festival. Directament fan una festa major dels croissants.
Exacte, mira, aquest any serà el diumenge, serà aquest diumenge dia 1 de febrer, quan es posaran a la venda de forma única i sempre per encàrrec previ croissants artesans de màxima qualitat, més d'una quinzena de tipus i farcits diferents, i a més, una novetat especial, dues tipologies de croissant planxat al moment, un de dolç i un de salat. La pastisseria Sacher ha de coure i farcir tots els croissants de matinada i a primera hora del matí. L'any passat en van arribar a servir 800 en mitja jornada. La gran novetat de aquest any, en el Dia Internacional del Croissant de Sacher, seran dos croissants nous que es faran únicament aquest dia, el dia 1, a la botiga, i que se serviran per prendre llavors, no es podran endur. Hi haurà una cua especial per poder gaudir d'aquests croissants planxats. El dolç serà de biscuit glacé, un croissant de la casa amb un lingot de gelat de biscuit a dins i planxat, un contrast de calent i fred. I el salat serà un croissant amb hamburguesa de primera qualitat, cuita a l'interior.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Adif ha establert aquesta setmana limitacions temporals de velocitat en 51 punts de la xarxa ferroviària de Tarragona, 155 a Catalunya, segons consta en el document setmanal de limitacions de velocitat al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. Són punts o trams on s'han detectat incidències o deficiències i on els maquinistes han de reduir la velocitat per raons de seguretat. En gairebé totes les línies de regionals i rodalies del país hi ha fixades limitacions de velocitat. La línia de Renfe que més reduccions de velocitat pateix és l'R15 amb 39 limitacions. D'aquestes 16 són entre Riba-roja d'Ebre i Reus, un tram que recentment s'ha tallat al trànsit ferroviari i on Adif ja ha identificat 5 punts crítics que treballa per resoldre. És a més una zona que és de via única i on a causa d'aquestes restriccions els convois han de circular entre els 30 km per hora i els 70 km per hora. Entre Reus i Barcelona hi ha la resta de llocs que apareixen al document. Són vies per on també hi passen altres línies de Renfe, les que les comarques del sud de Catalunya amb la capital catalana. En termes generals, el corredor sud és el que més pateix aquestes restriccions de velocitat. Segons les dades a les quals ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, actualment consten una cinquantena de motius per establir una reducció de velocitat en un tram de via. La llista és llarga i inclou factors com el mal estat d'un túnel, la protecció per treballs que s'estan realitzant en el traçat o per indicació específica relacionada de distància de frenada abans d'arribar a algun punt. Des de dir fan rebutjar comentar i informar sobre els diferents aspectes que apareixen en el document en valorar que és d'ús intern de la companyia. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua la situació dominada pel vent de Garbí o de Ponent a gran part de la costa. Momentàniament aquesta tarda serà més feble i només en alguns trams de la banda del Baix Empordà, de la Selva i per un altre costat, cap al Tarragonès o al Baix Camp, bufarà un palet més reforçat, sud-sud-oest aquest vent. En general, aquestes immediates hores amb un estat de la mar una mica més tranquil, maró, això sí, i especialment aquesta mar de fons que tenim a gran part del litoral, i sí que en alta mar encara tindrem una situació marítima més esvalutada aquestes immediates hores. Atenció, perquè aquesta propera nit, i sobretot el divendres al matí, el vent es tornarà a reforçar molt de mestral, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Això farà que hi hagi forta maró a tot el litoral. Durant la tarda, la del divendres, novament aquest vent anirà de baixa, tornarà a girar més cap a sud-oest, en general, però bàsicament ens quedarà una mar remenada, una mar de fons força notable el divendres. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, soc la Silvia Lamo. Cap problema, companys. Doncs en aquests moments estem en plena sortida del cap de setmana. Evidentment, molts disposats a la P7, a la zona de Martorell, on, com sabeu, en sentit sud està quedada de dia, i a hores d'ara doncs se circula amb certa intensitat en aquesta P7 i els accessos sud, i sobretot si surt tant els conductors en cap a la zona de Tarragona per la majoria dels accessos al vostre territori. De moment mencionar que hi ha un accident a Tarragona, a un carril tallat en sentit a Barcelona, això és d'abans de les dues del migdia, i allà de la matinada hi ha un vehicle volcat al voral a la zona de l'Aldea en sentit Barcelona. Us trobareu també aquest punt, aquest vehicle tombat, per tant, circuleu amb cautela i minoreu i baixeu la velocitat segons l'estat de la via. Que tingueu molt bon cap de setmana.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. El nostre mar, tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
És divendres i toca anar a descobrir coses del nostre mar amb la secció que ens porta en Boris Weisman avui, però ens ve molt ben acompanyat, Sergi.
Doncs, Marina, avui podríem dir que tenim una secció del nostre mar de luxe, perquè ja sabem que tenim el convidat resident de cada dos divendres, que és en Boris Weisman, però avui en Boris Weisman s'ha volgut acompanyar i ha vingut fins a les teves terres, ha vingut fins a Tarragona a buscar una eminència, un especialista com és la Puri Canals, doctora en biologia i especialista precisament en planificació costanera. Puri, primer de tot, benvinguda de nou a la Ronda Mar. Ja sé que has passat unes quantes vegades per aquest programa.
Sí, jo us he visitat algun cop, sí, però encantada de tornar a ser per aquí.
I, evidentment, Boris, benvingut un divendres més.
Moltes gràcies, jo estic molt content d'estar aquí, Sergi.
Aviam, amb la Puri avui hem vingut a parlar, o volem parlar, d'un, no sé si un projecte o una manera de planificació, un concepte, que són les EPSAs. Puri, primer de tot, explica'm una miqueta de què es tracta això en l'àmbit marí.
Mira, les EPSA, a veure, això és l'acrònim en anglès, vale? Vol dir Ecologically or Biologically Significant Marine Areas, que això, traduït al català, seria àrees de rellevància o de fort significat, per dir-ho en llenguatge més planer, àrees d'importància ecològica o biològica en el medi marí, vale? Uh-huh. I això és un concepte, una categoria de classificació que es va establir en el marc del conveni de diversitat biològica de les Nacions Unides per abordar la complexitat de la protecció del medi marí. És a dir, tot el, si t'hi fixes bé, vosaltres perquè parleu sempre d'aquest tema amb aquest programa, però si t'hi fixes bé en la vida normal, quan parlem de conservació de la natura, tots els referents que tenim són terrestres, no? I i les delimitacions dels espais protegits, els conceptes que tenim també són terrestres. Llavors, si tenim en compte que la superfície del mar és, representa un 70% de la superfície del planeta, és a dir, que és molt més rellevant, i que a més comptaria en l'efecte de volum també, és a dir, tot el volum d'aigua és apte per la vida, no només la superfície de la Terra com en els ecosistemes terrestres. No? Llavors, abordar això era un repte gran, i els països signataris d'aquest conveni de les Nacions Unides de Diversitat Biològica van dissenyar uns criteris que ja es van, la primera cop que se'n va començar a parlar i així o que es va aprovar les primeres directrius ja venen del 2008, i aquests criteris el que fan és establir, doncs això, doncs els elements que ens permeten classificar les àrees de l'oceà en funció d'aquesta importància ecològica o biològica. Llavors, a partir d'aquí, d'aquests criteris, el que s'han anat fent en diferents parts del món, també a la Mediterrània, després si voleu parlar una miqueta més de la zona mediterrània, doncs s'han anat veient quines parts de l'oceà són més relevants per protegir aquests valors de biodiversitat. Llavors, això té, hi ha molta gent que diu, bueno, però si hi ha molts estudis científics, sí, els estudis científics són precisament el punt de partida, però l'interès que té les EFSAs és la validació política de tots els països signataris, de la major part de països que estan en el sistema de Nacions Unides. Llavors, no és només que tinguem la informació científica, sinó que aquesta informació científica, posada tota junta, ens ha permès als països treure prendre unes decisions de posar-se d'acord en dir aquestes àrees, donada la informació científica existent, són les prioritàries perquè després hi procedim a fer accions de conservació o de protecció. És a dir, això no és una eina de protecció, eh? No és una declaració d'un espai natural protegit.
És un pas previ, és com un pas previ.
És un espai que es descriu per el seu valor biològic i ecològic amb una categoria a escala mundial. Uh-huh. A partir d'aquí, els països se suposa que tenen el mandat de fer més esforços en aquestes zones que en altres, no? Llavors, quins són els valors, els criteris, que fa que puguem determinar que una zona sigui proposada com a EFSA? Doncs la singularitat o raresa, per exemple, que hi hagi característiques úniques o rares d'aquells en l'ecosistema marí. La importància que pot tenir per les diferents etapes o fases de vida d'algunes espècies, no? Per exemple, zones que són molt importants per la reproducció, per l'alimentació, o que són claus per la migració de les espècies. Per tant, s'ha de prestar especial atenció, no?, a protegir-les. Un altre element és la importància per a espècies o per hàbitats que estiguin amenaçats, en perill o en decliu, no?, que siguin àrees que representen un refugi per a espècies vulnerables. Un altre criteri és la vulnerabilitat, la fragilitat o la sensibilitat o la recuperació lentes per a algunes, per a aquestes àrees, és a dir, en termes ecosistèmics, no? Àrees que requereixen protecció perquè si han tingut ja moltes pertorbacions, són importants i els hi costa molt de recuperar-se. Llavors, això ens portaria a prestar-los més atenció. Aquí també hi ha un altre criteri, el cinquè, que és molt interessant perquè ens connecta amb el món de l'explotació dels recursos marins, no? Per exemple, àrees que són importants per la productivitat biològica, perquè produeixen molta biomassa o produeixen molta energia. I això també aquí incluirien doncs, zones que són riques per les pesqueries. I precisament, si volem seguir mantenint aquestes pesqueries, és important de tenir cura de tota l'àrea, no? Mm-hmm. Per un sisè criteri és simplement la diversitat biològica, l'alta riquesa d'espècies o d'hàbitats. Penso que estem parlant de zones que en general són molt grans, eh? No és el criteri que tenim una àrea protegida, que pot ser molt petiteta, i amb la vista abarquem tot el que ocupa. Aquí podem estar parlant de grans extensions oceàniques. I l'últim és la naturalitat, és a dir, àrees que no han estat significament alterades per les activitats humanes. I veu que són criteris com bastant amplis, no? I, de fet, un únic criteri d'aquests podria ser suficient com perquè una àrea fos designada com a EFSA dintre del Conveni de Diversitat Biològica. I aquí incloem tant les àrees que estan en aigües jurisdiccionals dels països com àrees que estan en aigües internacionals. Uh-huh. Vale? No fem distinció. Diguem que els criteris són la informació científica que ens permet justificar aquests elements que us acabo de comentar.
Boris, el que ens acaba d'explicar la Puri en 5 minuts vindrien a ser tots els programes que han fet aquí a la Rand de Mar, perquè...
De fet, el motiu de que hem cridat a la Puri a parlar-nos avui d'això és perquè la setmana passada estàvem la Puri i jo en una reunió allà al CSIC, en el qual estaven convidats els majors ecòlegs marins que tenim en aquest país, i tothom parlava de la seva camp de coneixement, no? El coneixement científic acotat i parcel·lat, perquè són grans punteros, grans coneixedors. I quan la Puri va introduir en la reunió aquest concepte més general i sobretot d'importància i validació política, vaig dir, tate, això és una cosa molt important que des del món de la ciència moltes vegades se'ns escapa, i ja no diguéssim a nivell de la població general, que no, que això ja és, no tenim de consciència. I curiosament, a la taula aquella de grans ecòlegs, molt pocs tenien coneixement d'aquest concepte que és la EPSA. Per això és que he volgut que la Puri ens expliqui la importància. Puri, per què és això important?
Doncs mira, és important primer perquè d'alguna manera dona sortida a molts dels treballs científics que difícilment, per desgràcia, tenen impacte en les polítiques, no? És a dir, doncs, quan tu acabes d'esmentar, a casa nostra tenim científics de renom internacional que estan fent uns treballs de recerca al·lucinants, però molts d'aquests treballs de recerca, més enllà de la comunitat científica, ningú els té presents per prendre cap decisió en termes de protecció, no? Llavors, el propi procés de les EPSAs, jo, per exemple, jo vaig estar el 2014 al taller d'EPSAs que es va fer per la Mediterrània, que a més el va acollir l'Institut Espanyol d'Oceanografia, es va fer a Màlaga, i allí es va... Bueno, us podeu imaginar la quantitat d'informació científica, la que hi havia en aquell moment sobre la Mediterrània, es va revisar i es va... ens va permetre veure quines àrees de la Mediterrània primer tenien més informació, que això és important, quines àrees en tenien poca, però de les que hi havia informació, quines eren més rellevants dintre del que és ja un espai com la Mediterrània, que per si tot ell és molt rellevant, no? Però l'interessant aquí és que aquesta informació científica, a través del que és l'òrgan subsidiari d'assessorament científic, tècnic i tecnològic, que té el conveni de diversitat biològica, tots aquests convenis de Nacions Unides tenen òrgans d'assessorament científic, val? Encara que no sigui del que més es parla. La gent només parla quan es barallen els països, però darrere hi ha molta aportació de coneixement científic, és fonamental, no? Llavors, en aquest òrgan subsidiari d'assessorament científic es va utilitzar tota la informació d'aquest taller específic per la Mediterrània i es van fer propostes de caràcter polític, és a dir, bueno, la ciència ens diu això, doncs ara voldríem que els països reconeguin això que els científics han trobat i li donguin valor d'acció, d'objectius d'acció futura per la protecció. I per això són interessants aquests conceptes. I, bueno, encara que siguin poc coneguts, jo crec que els hem de difondre, perquè, per exemple, les aigües de davant de Catalunya, i també en aquest cas és aplicable a les de les Balears i a les de tota la costa peninsular des d'Alboran per amunt, estan considerades dintre de dues EPSAs. És a dir, tot el litoral bentònic de la costa catalana i tot el litoral pelàgic de més mar endins estan dins de dues zones EPSA de valor mediterrani. La primera, jo us dic, va des d'Alboran fins a fins al nord de la costa italiana i inclou tota la zona de Sardenya i el nord de tota la zona de Còrsega i el nord de Sardenya. I això és una EPSA d'importància mediterrània, que agafa diferents països. I la segona també agafa aquests països, l'únic país que no entraria aquí és Mònaco, perquè és pelàgica i Mònaco ja no té jurisdicció pelàgica, les aigües jurisdiccionals estan més properes a la costa, i diguem que aquesta segona és molt important perquè, a més, aquestes dues EPSAs se solapen, o s'hi solapa una altra peça molt important, que és el corredor de cetacis que tenim en tota la costa peninsular del Mediterrani, que també, evidentment, agafa Catalunya. Llavors, això vol dir que Espanya té l'obligació de tenir cura d'aquestes EPSAs. I com es té cura d'una EPSA? Però ara en parlarem, si voleu.
Sí, ja anava una mica més aquí a aixecar ampolles. I el fet de que una zona estigui reconeguda políticament com a EPSA, quines implicacions polítiques té? Fins a quin punt l'administració estaria obligada o compromesa a fer accions de conservació i de gestió?
A veure, de fet, si seguim el que diu el conveni, doncs els països, quan són aigües jurisdiccionals, haurien de fer mesures de gestió, que no vol dir necessàriament... Una EPSA no equival a un espai protegit, no estem parlant aquí de declarar tot això com a àrea marina protegida, però perquè, per exemple, doncs hi ha coses que les pots gestionar des de la normativa de pesca perfectament, simplement fent una explotació sostenible adequada, doncs estàs garantint que aquell recurs no li passi res. El que no pots és tenir això i no fer res, i deixar doncs, que es facin explotacions que puguin perjudicar. Per exemple, el tema de la famosa central eòlica, i permeteu-me que li digui central, perquè allò de parc em sembla un abús de terminologia amb el tema de l'eòlica, doncs la famosa central eòlica que es proposa al Golf de Roses, des del meu punt de vista estaria absolutament contradient els valors d'aquestes EPSAs.
Clar, però els espais aquests de la mateixa central, per exemple, també afectava o limitava en zones que sí que tenen protecció, com per exemple la xarxa Natura 2000.
Sí, xarxa Natura 2000 i zones que són, que són actualment reserves declarades pels propis pescadors,
vedats de pesca, sí.
Que són importants per la productivitat i justament per aquesta biomassa, que és un d'aquests elements que està inclòs sota el concepte d'EPSA. És a dir, no és un element que per si tingui valor jurídic com un espai natural de protecció especial, ¿vale? Però el que faria és agafar, i veieu que és un espectre molt més ampli, que són grans zones, que estan agafant Espanya, Itàlia, França i Mònaco, vull dir que estan agafant molt de territori, però els països estan obligats a tenir-ne cura, i per això són importants en el sentit doncs, dels criteris que les determinen en una escala més petita perquè ens donen les pautes també de a on, sota aquests criteris, a on és més important que establim àrees marines protegides o que establim mesures de gestió sota altres normatives.
Perfecte, o sigui que té un cert compromís polític i que en algun moment, si els ajudem a l'administració a complir-los, s'hi posaran.
Mira, molt bé. Et posaré un exemple del...
Ens queda un minut.
Vale. Bueno, no, pues llavors ja te'l poso.
haurem de fer una segona edició.
Ja.
Serà un plaer aquesta segona edició, com
perquè
sempre
és un tema molt interessant i més important de lo que ens pensem.
I molt complex.
Sí. Aquí veus precisament les pors dels polítics a l'hora d'aprovar les designacions, no? I com fa de vegades els països bloquegen la designació malgrat que hi hagi tot el coneixement científic disponible, sigui aplastant, però per por política que això els hi representi en un futur limitacions, ho bloquegen. I us podria explicar moltes anècdotes d'aquestes.
Sí.
Puri, Boris, moltíssimes gràcies per ser aquí a la Randa Mar, per portar-nos aquest tema tan interessantíssim i posar en valor precisament aquestes àrees marines i el seu coneixement.
Moltíssimes gràcies. Seguirem parlant de les EPSA.
A reveure.
Molt bé.
Que vagi molt
gràcies.
Bé.
Adéu.
Obrim secció de cuina. El programa d'avui ho fem una vegada més amb el nostre xef de confiança, el cuiner del restaurant El Padrí. Anava a dir abans el restaurant El Padrí que el cuiner. Molt bona tarda, Adrià Serijol.
Bona tarda.
Avui venim a fer una truita, eh?
Una truita molt simplona, sí. Però simplona però bona, eh?
La truita sembla molt bàsica, però té el seu què, eh?
Té un, no, sobretot una miqueta atrás, el típic sempre s'acaba enganxant, no? Acaba sent remenats.
Però fins i tot la típica truita així, la truita francesa de tota la vida, sembla que no, però també té el seu què, eh?
Una truita francesa ben feta té molta miga i és molt difícil fer-la.
Sí, a vegades menges algunes truites i dius, però si això és escarós, i en menges una ben feta i dius, està boníssima aquesta truita.
Canvia, sí.
Va, truita de moixina, no?
Truita de moixina, això és en homenatge a Montí tan ric.
Ah, des d'aquí sempre ton tiet, sempre un petó.
Sí, senyora.
Expliquem-ho, la moixina exactament què és, per la gent que potser no ho conegui.
La moixina és un peix que és de la família dels taurons. És un peix que... A veure, és una miqueta difícil de... Bueno, difícil. La gent és una miqueta reàcia a comprar-lo perquè tu fa una miqueta, si no l'han tractat de la barca, ¿vale? O sigui, aquest és el típic peix que quan un cop se pesca s'ha de pelar ràpid perquè no tenen sistema urinari, o sigui, no disposen d'evacuació i llavors evacuen a través de la pell.
Ah,
llavors,
interessant, això.
Com els taurons. Llavors, per això és un bastant, a vegades tu fa una miqueta almoníac. Però si a la barca, un cop surt de la mar, la pelen, és un peix espectacular. A més, és baratet i és bastant del barri, diguéssim.
Sí, sí, però no és el típic peix, o sigui, no és un lluç que és molt habitual, que la gent cuini amb lluç, o un bacallà, que també és més habitual. És un peix que no, a la cuina de casa, per dir-ho d'alguna manera, no es veu tan habitualment.
Bueno, no sé per què no, es desconeix una miqueta, però al final és això, és un peix que tots els pescadors sempre l'han menjat tota la vida, perquè és barat, i a banda que és boníssim, i no té molta espina, només té una espina central, que això és el que la gent desconeix, que potser per això no l'agafen.
I per nens, per infants, això és molt interessant.
Correcte, sí. L'únic que també és a vegades, quan vas a peixateria, no fa molt de goig de veure. Perquè el veus allà amb els ulls, que és mig sortit, tot pelat, i no fa molt
Home,
de goig
a veure,
de veure.
També en les peixateries, en general, goig de veure els peixos en si, no sé què sigui el Nemo, és complicat.
Jo quan vaig allà, veig un cap roig, allò, una escòrpora...
El cap roig i l'escòrpora també,
va. Una orada, o les maires, o els lluços, jo amb tot el que hi hagi de peix, a mi m'encanta, o sigui, no... El Nemo no l'he menjat mai, em sembla que no sé si estarà gaire bo, allò.
No, però dic de veure visualment, home.
Bueno, visualment sí que trau més el Nemo, sí.
Exacte, doncs aquí volia arribar jo. Va, quins ingredients necessitem?
Vale, doncs, bàsic per fer una truita seran els ous, ficarem 5-6 ous.
De tota la vida. Això per 4 persones, no? Deixem-ho
clar.
Sí,
fiquem 4 persones, ho podries fer, sí, jo crec, 5 ous per 4 fas de sobres. Mig quilo de moixina, el que diem, que la peixateria és ben paradeta i tal, i si volen que es natrosseixin ja trossos de pa, una cosa així. 3 dents d'alls picades i un grapat de julivert també ben picadet.
Fantàstic. Ingredients molt fàcils, al final,
sí,
de trobar.
Sí, molt assequibles.
Sí, la moixina de peixateria, els ous, tothom té ous a casa, alls la gent en sol tenir, i julivert també, més o menys, qui més qui menys en té a casa. Va, un cop tenim aquests ingredients, com ho hem de fer, això?
Bueno, posarem una olla amb aigua i bullirem la moixina, o sigui, esperem que bulli l'aigua, amb una miqueta de sal, i bullirem la moixina per uns 10-15 minuts màxim. També depèn del tamany de la moixina, i si és més petita, pues tardarà menys, si és més gran, tardarà més.
Apliquem la lògica,
sí,
amb això.
Sí, no? Al final és això, una miqueta de lògica. Vale, un cop la tenim bullida, la reservarem, esperarem que refredi una miqueta, que si no ens cremarem els dits, i un cop estigui freda, pues la anirem desespinant, el que vindria a ser treure l'espina central del mig. Vale, un cop ho tinguem així ja tot esmicoladet, ho posarem a un bol i deixarem allà la moixina en un bol. Agafarem una paella i ficarem el refregit d'alls, o sigui, esperem que estigui ben calentet l'all, tirarem l'oli, tirarem l'all, i un cop estigui ben torradet, allò que agafa ja el colador duradet, cap a dintre del bol amb la moixina, tal qual, directe. No fiquem molt d'oli, però sí que pot anar tot l'oli que hem fet amb l'all, pot anar cap dintre
de
la moixina.
Això t'anava a dir, tot l'oli?
Sí, sí, l'únic, clar, no fiquem allò exageradament...
Que no sigui per fregir...
És picar 3 anys, o sigui, tampoc no necessitem allò...
Que no sigui per fregir patates.
No necessitem una bassa, correcte. Un cop ho tenim a dintre del bol ja tot barrejat, afegim el julivert així fresc, ho barregem tot, tirem els mateixos 5 ous allà dintre.
Ah, no es baten abans?
No, jo els bato sempre dintre, amb la moixina.
Per
i
algun
això.
Motiu en concret?
Bueno, perquè amalgami una miqueta. Llavors, amb la calfor de... L'escalfor. La moixina, jo és que la desmigo, que està calenteta encara. Llavors, si una miqueta d'escalfor que queda, més l'oli calent del refregit, a l'entrar en calor amb l'ou, allò amalgama millor. Ho deixes allò reposar 2-3 minutets, la barreja, el conjunt, que reposi una miqueta junt, i ja està. Agafar la paella de les truites, que tots tenim una paella a casa que és només per les truites.
Per la que no s'enganxa.
La paella que dius, aquesta no la toqueu, que si no se m'enganxa tot. Doncs aquesta paella, que acostuma a ser un antiadherent, la calentem ben calenta, el truc de les truites també és que la paella estigui ben calenteta. Llavors, primer calentem la paella, tirem un rajolinet d'oli, una miqueta bé d'oli que cobreixi, que allò que mous la paella i vas cobrint tota la, impregnant tota la paella, i llavors tirem la truita. Jo sempre quan la tiro faig dues remenadetes i la deixo. Llavors vaig jugant una miqueta amb la paella, volta amb el plat i tornem, i ja està. I tenim un espectacle de truita.
I ets partidari de deixar l'ou una miqueta al cru o què?
Ara sí, la truita ben, ben sucosa.
Això,
sí.
Això, aquí volia arribar, perquè hi ha gent que li agrada tot el contrari.
No, gent ja s'esperdenyen aquestes seques, que si t'estàs menjant la sola una sabata, no.
Home, tampoc, home.
Jo amb això soc bastant real, si a mi les truites m'agraden sucoses, sempre.
D'acord. Per tant, és una recepta relativament fàcil. Potser
fàcil.
El més complicat és girar la truita.
Potser, sí, una miqueta, tindria el que tindria, una miqueta més de misteri.
Però ara, avui en dia, existeixen paelles perquè jo no he utilitzat.
Aquestes de dos cares, no?
Exacte, això és un gran invent que ha fet l'humanitat.
Perd una miqueta la màgia, no? Hem de fer la truita, allò, què, sortirà o no sortirà? Acabarem fent un remenat, menjarem o no sopem?
O no sopem, perquè si cau tot el terra, ni remenat, ni...
Haurem de baixar el bar de baix de demanar un entrepà, tu.
Exacte, o fer-lo a casa, però sí. D'acord, per tant, recepta relativament fàcil i no ens podem saltar res.
No, home, si et saltes aquí algo ja et quedes sense truita també una miqueta. No, a veure, el julivert, per exemple, podria ser opcional. A mi m'agrada perquè és això, li dona sempre un toquet també de frescor, no? Te'l menges i nota una miqueta de frescor. Sí.
I també el que t'anava a dir és una recepta més de sopar, no?, que no tant de dinar.
Sí, és una miqueta així, algo light per sopar o inclús per esmorzar. Si un dia estàs allà, te'n vas al tros a fer olives o fer alguna cosa així, te'n portes una truiteta d'aquestes, estan a mar de bones.
Sí, això al final ho podem acompanyar amb pa amb tomàquet o amb una amanida.
Pa amb tomàquet, una amanideta, sí, correcte, sí, sí.
Alguna beguda amb què ho puguem acompanyar, tot això, ja per acabar?
Home, aquí una cerveseta ben fresca sí que entraria bé, eh?
Sabia que m'anaves a dir això, ja sabia que no m'anaves a dir cap vi ni cap...
No, una cerveseta així artesana, així pot ser ben parida, sí, sí, sí.
Doncs va, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Adrià, per
la recepta. De res, a vosaltres, faltaria més.
Que vagi bé. Arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar cuinant. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és l'home, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi, sigui perquè ha de passar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You're moving so carefully, let's start living dangerously. Moving so carefully, let's start living dangerously.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. L'Escala celebrarà la quarta fira d'ocupació el dijous 26 de febrer a la sala